Ràdio Maricel a cel obert.
Les 10 i 11 minuts, segona hora del programa d'avui dimecres, i avui tenim l'estudi planíssim. Ens ha costat una miqueta perquè diguem que són uns convidats una mica reticents a venir a l'estudi i després ho fan molt, molt i molt bé i pensem, estem convençuts que tot el que venen a explicar és de molt interès sobretot per vostès, pels oients. Avui tenim una tertúlia en matèria d'ensenyament, una tertúlia educativa centrada en Sitges i per parlar d'ensenyament, d'educació, d'escoles, de mètode pedagògic, etc. Qui millor que els directors, les directores dels centres educatius públics i concertat d'aquí de la nostra vila, i ells són els que ens acompanyen. Arantxa Gascón, directora de l'Esteve Barratxina, molt bon dia.
Bon dia.
Vinyet Llamas, directora de l'Agnès de Sitges, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
Pau Canut, director del Miquel Utrillo, molt bon dia.
Bon dia.
Tenim també Ramon Baringas, director de l'Escola Pia Sitges.
Bon dia.
Tenim també Maria Usó, Eva Gómez, que s'estrena aquest any.
Torres, perdó,
jo ho he apuntat malament. Eva Torres, directora del Maria Usó, molt bon dia.
Bon dia.
I també ens acompanyen els directors dels dos instituts, de l'Institut Joan Ramon Benaprés, Samuel Valls, molt bon dia.
Bon dia.
I Maria Rosa Degà, ho dic bé, directora de l'Institut Vinyet, també molt bon dia, benvinguts.
Bon dia.
Tots ells, amb tots ells, la idea és ara obrir debat, tertúlia, sobre el nou curs escolar, sobre... en quin estat de salut es troba l'ensenyament i sobretot aquí Sitges. D'entrada, la bona notícia que els haig de dir és que hi ha entesa entre ells, perquè no només es troben avui aquí, sinó que ja ens han xivat, podríem dir, que tenen trobades anuals fora de l'escola, fora del centre. Per tant, jo començaria dient, Sam, tu que ets més veterà aquí a la ràdio, obrim per aquí, que... hi ha entesa entre les escoles, entre els centres que parleu, que hi ha comunicació, i això entenc que sempre és un bon senyal i sobretot és un senyal que suposo que ha de tranquil·litzar i que calma els pares, no? Sobretot aquells pares neguitosos que puguin pensar, no sé bé, la meva escola, l'altra, no? I que tenim tendència a comparar moltes vegades.
Sí, és necessari que hi hagi entesa. Nosaltres rebem l'alumnat de les escoles de primària, per tant la comunicació hi ha de ser-hi. Els de primària també els interessa saber què fem els de secundària. A la concertada també saber què passa amb el poble, que ens estem movent tots plegats. Jo crec que és bàsic que entre tots ens comuniquem i que, com has dit abans, en algun moment ens trobem així més, no tant laboralment, relax, tranquil·litat, i puguis parlar i cada un pot expressar i dir, fem, hi ha bona relació. És que hi ha de ser-hi, si no malament.
És necessària.
És necessària i vital.
2.803 alumnes han iniciat el curs escolar a Sitges en la primària i fins a l'ESO, diguéssim, fins a quart d'ESO. La nota comunicativa oficial de l'Ajuntament deia que havia augmentat un 1% l'alumnat. No sé si això és una tendència, és la tendència normal, habitual. Tenim, és a dir, les xifres, aquest inici escolar, diguem que d'alguna manera està dins de la normalitat catalana. Vinyet.
Jo crec que hem fet una remuntada respecte als altres cursos. Sí que és veritat que, per exemple, nosaltres, com a Escola Petita de Sitges, tots aquests anys hem patit una davallada en quant a les preinscripcions, però aquest any pràcticament jo diria que tots els P3s d'aquí de Sitges estem plens, i això és un bon senyal en quant a l'escolització d'aquí del nostre municipi.
Que d'altra banda és una dada que va molt lligada a la natalitat, no? I que això ja no, òbviament, no depèn de centres educatius, la natalitat és una altra cosa, no? Va lligada a un altre tema, però en qualsevol cas, un inici, una arrencada de curs escolar bona, Pau? Com has començat? Tu t'estrenes també a la direcció.
Jo m'estreno aquest any i l'inici ha estat molt bo, amb les complicacions d'inici de curs, noves famílies, nous mestres i, en el meu cas, nou càrrec. Que començo amb il·lusió, amb cert nerviosisme, és evident, perquè la responsabilitat és força alta, però de moment crec que el curs s'encara molt bé.
Sí, la resta està d'acord, Arantxa, Eva?
Sí, nosaltres tenim aquest any un claustre també molt motivat amb tots els canvis que anem fent, portem ja anys transformant l'escola i la veritat és que bueno, molt contents per afrontar-ho i ara, bueno, ara explicar-ho a les famílies, no és el que toca.
Que això, aquesta deu ser la part més difícil,
sí,
no?
Sí,
la
ara aprofitarem també els dies de les reunions bueno, de començament de curs.
Parlaves ara dels canvis, no? D'aquests canvis pedagògics que d'alguna manera està sent ja fa uns anys el gran titular sempre en matèria educativa, és aquest canvi pedagògic, aquest canvi de metodologia que a poc s'ha anat implantant en les escoles, algunes abans, unes més tard, però al final totes han acabat en aquest canvi, no? Acceptant aquest canvi, cadascuna a la seva manera, entenc que cada centre tindreu el vostre projecte particular, però en això també hi ha entesa, aquest canvi pedagògic entenc que es comparteix, compartiu inquietuds per, i les heu compartit sobretot fins ara, no? Ara és l'hora d'explicar-ho als pares, no sé si això també ho compartiu, Eva, si en parleu d'aquest canvi metodològic que sí, sí. Alguns són més joves, altres us ha agafat potser de més grans, no? En la vostra vida professional, i entenc que això també s'ha de gestionar.
I tant. Jo penso que les escoles ara estem més connectades que mai. Connectades amb l'entorn, connectades doncs, amb altres entitats, connectades amb la vila, estem més connectats que mai. I jo penso que és molt positiu, perquè estem molt lluny de copiar maneres de fer, sinó el que fem és compartir i intentar que tots tinguem els mateixos patrons per tirar endavant aquesta nova mirada que tenim ara.
Una connexió entenc que indispensable, no?
Indispensable.
Si no, és com quedar-se fora de la realitat i del que passa.
Indispensable. A més, jo penso que és a nivell social, tant les famílies ens ho demanen, com els claustres. Els mestres tenen moltes inquietuds, molta motivació i moltes ganes de fer.
Ramon, com afecta i què implica un canvi metodològic, un canvi d'aquest tipus, que és veritat que no és recent, no és una cosa d'aquest any, és una cosa que ja fa anys que es cultiva, no? I que els fruits comencen a veure ara, no? Però d'alguna manera els pares sí que ens arriba més tard, vosaltres ja fa anys que ho treballeu. Com es viu això dins de l'escola? Quina és la tasca més difícil? És aquesta, la del traspàs d'informació als pares?
Home, jo crec que es viu amb il·lusió perquè és un canvi, perquè ho veiem la necessitat d'ensenyar, aprendre d'una altra manera, i potser la part complicada és la que es fa darrere la cuina, no? Que és la formació per replantejar les coses, què és el que estem fent, per què ho estem fent, i ara ve el moment aquell de passar-ho a les famílies, que les famílies ho entenguin de la manera com nosaltres ho estem entenent i ho volem treballar amb la canalla. Clar, hi ha elements que són molt complexos, no? El fet de treballar d'una manera diferent porta a que les famílies també ho vegin d'una manera diferent, però hi ha un element que és clau, que és l'avaluació, que és l'altre element que aquest jo crec que n'hem d'aprendre tots, els docents, els primers que n'hem d'aprendre, i després compartir-ho amb totes les famílies.
L'avaluació, després en parlem una mica més, d'això de l'avaluació, que probablement és el que més preocupa als pares, no? Allò de que ja no hi hagin notes, de que ja no et posin el notable, el bé, i ara jo com sé si el meu fill ho fa bé, no ho fa bé, si assoleix les competències, si sabrà fer el que se suposa que ha de saber fer. Però pregunta també en aquest cas per la Maria Rosa Degà, directora de l'Institut Vinyet, aquest canvi metodològic ha arribat també als instituts, no sé si en la mateixa mesura que a les escoles o d'una manera diferent, i també si el fet de que l'edat dels alumnes sigui una altra, no? I aquesta sigui l'adolescència, que no és pas una edat fàcil, també implica que aquest canvi, aquesta nova manera de fer, sigui diferent.
Suposo que em preguntes a mi,
sí,
i al Samuel, no?
Sí.
Com que no podem parlar els dos alhora,
bueno,
doncs suposo
doncs
que com que ell ha parlat abans, no?
Sí.
Doncs, molt bé. Home, hi ha una cosa que és normativa i preceptiva, per tant, si l'avaluació s'ha de fer de manera normativa d'aquesta manera, doncs no hi ha cap altra opció que seguir-la amb la millor cara, amb la millor manera, de la millor manera possible. Els alumnes van arribant als instituts amb aquesta nova metodologia, però jo diria que encara ens queda un parell d'anys perquè arribin tots els alumnes, corregiu-me si m'equivoco, els companys de primària, perquè ens arribin tots els alumnes formats o acostumats a treballar en aquesta nova metodologia.
D'acord, per tant ara conviveu, diguéssim, amb com dos realitats o dos maneres de fer.
Mira, nosaltres en particular no ens volem casar amb cap metodologia. Primer perquè, tot i que els alumnes venen acostumats a treballar de certa manera en la seva escola de primària,
sí,
no totes les escoles de primària treballen de la mateixa manera.
Exacte.
I cada escola de primària té el seu projecte educatiu. Aleshores, a l'institut conflueixen alumnes de diferents escoles de primària de diferents municipis, també no tan sols de Sitges. Aleshores, a més, això s'ajunta amb l'edat més difícil, comencen a passar per un procés que a vegades és que no trobo la paraula per...
És difícil de definir. És difícil.
Sí, mira, és difícil, és complicat, és diferent en cada alumne, és diferent en cada promoció, el curs estrelles tercer d'ESO, perquè els alumnes els deixes a segon d'ESO al juny d'una manera, els veus d'una manera i els veus al setembre, i no són els mateixos alumnes, no només físicament, sinó el cap, o sigui, les neurones estan en constant evolució. I aleshores, doncs, bé... Primer, el que vull dir és que els alumnes venen de diferents escoles amb diferents metodologies. Llavors nosaltres els rebem i fem el que nosaltres considerem que és oportú. No ens casem en cap metodologia i ja rebem els nens de primer d'ESO. Nosaltres som una mica bastant, potser podríem dir que tradicionals, no hem abandonat el tema llibres, però sí que bueno, tenim un tema més basat en les tutories i basat en l'acompanyament i el seguiment de l'alumne, que en aquesta etapa de vulnerabilitat emocional, doncs penso que és on hem d'incidir per fer l'acompanyament de l'alumnat i de les famílies, perquè les famílies, si no han passat abans per aquesta malaltia, vull dir, és una cosa que és desconcertant i no saben a vegades com portar, i aquí doncs penso que és molt important la part emocional d'acompanyament, i la metodològica també, però nosaltres fem més èmfasi en tota aquesta part d'acompanyament familiar.
Que d'alguna manera també és el que part d'aquesta innovació, no? Part d'aquest canvi precisament fa menció, fa push, no? En això, no? En aquest acompanyament emocional, en què no es tracta només de donar coneixements, no? I d'oferir coneixements, sinó de, com deia ara la Maria Rosa, d'acompanyar, no? Acompanyar l'alumne i posar-lo al centre. Samuel, els instituts, clar, us arriben, és veritat, no sé si aquest canvi va més lent, no? Per això que deia la Maria Rosa, no? Que us arriba a diferents centres, és veritat que els sembla que aquesta nova manera de fer ha començat amb els més petitons, no? I els grans sembla que arriba més tard, i també és veritat que continua existint al final la selectivitat, no? Perquè és que volen anar a la universitat i aquesta continua sent com fa 20 anys, no canvien massa.
Pràcticament...
Gens.
Res, jo diria que pràcticament no ha canviat gaire, en alguna matèria ha canviat algo, però res. Sí, vale, nosaltres estem al mig de tot el procés aquest, perquè dius la part universitària ha canviat una mica, la part de selectivitat no, i la part de primària ha canviat, està canviant i seguirà canviant. L'alumnat que reps ja, doncs, com bé ha dit la Maria Rosa, ve bueno, diferents escoles, cada un té una manera de fer, tots més o menys segueixen el mateix patró, però cada un té una manera de fer i al final t'hi has d'adaptar. Nosaltres hem adaptat i estem fent canvi del mètode tradicional al mètode de primària, però conservant una part de secundària, perquè, clar, és el que ha dit la Maria Rosa, quan arribes a tercer d'ESO hi ha alumnes que els guies, i no és que a primer i a segon no els guies, però a tercer és espectacular, tercer i quart canvien, i quan hi ha batxillerat algú li recordes quan vas entrar primer, quan vas fer tercer, i ara que estàs a segon de batxillerat, el canvi, són tres imatges totalment diferents. A partir d'aquí hem d'anar evolucionant, també és normal, fa 10 anys connectar-se a internet no era habitual i avui en dia a qualsevol alumne li pots preguntar alguna cosa i en un moment te farà la definició ràpida. Vull dir, això és un canvi, aquest canvi l'hem d'absorbir, no pot ser que diguis als mòbils guarda'l al calaix. No, tens una eina, hem d'ensenyar-los que tenen moltes eines, sinó el problema que tenim sempre és el mateix. Jo, com a mínim, com a filosofia de centre, sempre he dit, jo mai tanco la porta, jo ensenyo que la porta està oberta i no has de sortir. Però si tanco la porta el dia que te l'obrin, és la gran festa. No
sé si t'ho preguntava, però us preguntava també sobretot als batxillerats, en aquest cas aquí també podria parlar Ramon, perquè Escola Pia també inclou en aquest cas els cursos a secundària, no, diguéssim, perquè no sé si en el cas dels centres de primària és un dels dubtes de molts pares, no? D'acord, m'agrada molt que expliqueu aquesta nova metodologia centrada en l'alumne, en acompanyar més una part, treballar molt la part emocional, no? I que l'adquisició de coneixements no vingui en forma de classe magistral, sinó més col·laborativa, participativa, a través de preguntes, etc. Però clar, hi ha molts pares que després diuen ja, però després arriben a l'institut i volen fer la selectivitat i és el de sempre. Aleshores, com conviuen aquestes dues realitats? I m'imagino que això us hi trobeu, no? Arantxa, us hi trobeu això a l'escola?
Bueno, evidentment els pares estan preocupats perquè el canvi ells no és el que han viscut i van una mica, doncs, bueno, evidentment, però bueno, nosaltres a l'escola doncs, el que estem intentant és explicar-los com treballem, com els seus alumnes aprenen, que quan més que la part emocional és molt important, que si els alumnes emocionalment estan feliços i aprenen i aprenen molt millor, I bueno, nosaltres, a veure, els alumnes es van avaluant. És molt important que ells mateixos sàpiguen què és el que aprenen, què és el que saben. Vull dir que no és només que el mestre posi una nota, sinó que la nota, que la seva aprenentatge ha de ser ells per millorar, saps?
Entenc que al final el més important, sobretot en els casos dels que esteu en primària, no? Per tant a les escoles, és sobretot estar convençut del que feu, no, Pau? És a dir, això és primordial, perquè sobretot quan arribin aquests pares neguitosos, que devem ser tots els pares neguitosos, podem donar una explicació convincent.
Sí, totalment. A veure, és evident que el món ha canviat, com el Sam deia, fa 10 anys no existia internet, però ha canviat molt ràpid, ens relacionem de manera diferent, treballem de manera diferent, i l'escola necessitava un canvi. Sabem que no aprenem de la mateixa manera, o els estudis ens diuen que la manera d'aprendre dels alumnes és diferent de la que es portava fent durant molts anys. Entenc que els instituts això comencen ara. Les escoles potser vam fer aquesta reflexió perquè, com deien, de la part emocional és molt important per aprendre que els alumnes estiguin feliços i els alumnes tinguin ganes d'aprendre. No ens serveix de res que els alumnes aprenguin alguna cosa un dia, ho vomiten en un examen i al cap d'un mes no se'n recordin de res.
Que una mica va ser la nostra experiència, no? Com alumnes, dic, és sí. A dir, o la majoria, no? És a dir, però òbviament vam aprendre coses, si no, no estaríem aquí, però era aquella metodologia, no? És a dir, que al final entenc que és una evolució també basada en l'experiència, no? És o sigui, basada en algo empíric. Nosaltres hem tastat, en aquest cas vosaltres, sabeu com s'ensenyava abans, quins resultats obteníem i creiem, o creieu en aquest cas, que s'ha de canviar.
Com que en el tema d'educació tothom ha passat per les escoles, tothom es pensa que la manera com el van ensenyar amb ell és la manera com s'ha d'aprendre avui en dia, i aquest és l'error. Entenem que el que hem d'intentar és canviar les metodologies perquè els nens siguin capaços d'aprendre i siguin capaços de reconèixer el que estan aprenent. Un dels grans drames, des del meu punt de vista, de l'educació, és que els alumnes el que fan és intentar no decebre els pares, intentar no...
Però això és molt dur, no? Al final,
o sigui que... Una persona, des del meu punt de vista, ha d'aprendre perquè vol aprendre, ha de ser conscient del que està aprenent, d'on està i de cap on va i on vol arribar. En el moment en què l'únic objectiu de l'aprenentatge és aprovar l'examen, treure un 5 o treure un 7, o treure un 8, més que res perquè així els seus pares estaran més contents, però sense ser conscients del que estan aprenent, aquest aprenentatge no és ni significatiu ni li està aportant res.
El nivell d'exigència dels pares, ens
jo
passem?
Jo penso que ha canviat. Penso que ha canviat i no ha canviat. És a dir, potser a nivell d'exigència, jo m'enfocaria més en el... que ha canviat amb el nivell d'exigència dels pares cap al nen que s'esforci, que treballi. És a dir, sí que és veritat que a les escoles, amb això estem tots d'acord, que volem nens que siguin feliços, que estiguin bé, però també hi ha una altra part que hem de potenciar, que és l'esforç. Tenim uns nens actualment que els costa esforçar-se per aconseguir les coses. Llavors aquesta part, com nosaltres com a docents i com a pares, també l'hem de potenciar. O sigui, jo penso que amb això tots els que estem aquí a la taula sí. I estem d'acord. La part dels valors, el tema del respecte, és una de les coses que les escoles, potser abans, no sé si per por, nosaltres hi teníem aquell respecte, però no volem a les escoles que n'hi hagi respecte per por, sinó que n'hi hagi respecte, perquè n'hi ha d'haver respecte entre tots nosaltres. És la base fonamental.
És aquí la línia també entre el respecte i l'autoritat, no? I la que és la figura de l'autoritat, que aquí més o menys som tots de la mateixa generació, no? I hem vist o recordem probablement la figura del mestre com una figura autoritària, el que tothom respectava, en alguns casos fins i tot s'havia de tractar de vostè. Ara això ha canviat. Clar, i aquí de vegades és com, no sé si creuem la línia, no? I passem de no parlem de vostè, ja no hi ha aquella autoritat, però ara sembla el col·lega amb el que surto de marxa. I imagino que és difícil trobar l'equilibri en això.
Jo penso que aquí tots hem d'aprendre. Els pares han d'aprendre, les famílies han d'aprendre a ocupar el lloc que els hi toca, i nosaltres hem d'aprendre què és això i transmetre aquesta confiança al teu alumne, però de dir, jo sóc el teu mestre, però no sóc el teu col·lega o no sóc el teu amic,
Tu tens uns amics de 12, de 10, de 5, però jo amb 46 anys no puc ser amiga d'un nen de 5 o de 4 o de 10. Soc la teva mestra i soc la que t'acompanyo, la que t'ajudo.
Hi ha rols que s'han de mantenir.
Clar,
com el profe o la mestra amb l'alumne, el pare amb l'alumne, allò que dius surto amb el meu fill, doncs, també dius no toca.
No toca.
Vull dir, hem fet uns canvis, socialment hi ha hagut un canvi molt gran. Abans la família era surto de l'escola i quan arriba a casa què diran, perquè creuran el que han dit a l'escola. Ara moltes vegades et trobes que la família ve a dir, el meu fill m'ha dit, que jo sempre dic, sap l'altra part de la pel·lícula? Perquè si només escolta el seu fill, potser es quedarà amb una visió molt rasgada de la realitat.
I passa això? És a dir,
sí,
sovint?
Sovint, clar. Sovint. I també venim d'una època, personalment, vens d'una època doncs, que allò que et feien posar la mà, i si no el càstig, sí. I si no, i ara dius, ui, un càstig potser el traumatitzarà. Dius, no, algunes vegades és un esforç que he de fer, i el càstig no té per què ser físic ni molt menys, sinó que algunes vegades, mira, tens un esforç, que algú pot plantejar-se com un càstig, no aconseguiràs alguna cosa. És igual, a casa me'l donen. Hem de fer un canvi. Hem passat de, doncs, com jo que sé, quan deien abans els avis de passar gana, ara sobretot que menja amb excés, perquè igual demà passa, diu, no, menja normal, que necessitis. I amb l'escola ens passa, i tots som docents, tots hem sigut alumnes, per tant, tots en sabem, i dius, posa-t'hi un dia al davant. Posa't davant de 25, de 32, i fes classe.
I tant, clar.
Eva, sí, els rols, cal mantenir els rols i costa cada vegada més marcar aquests rols, sense que això impliqui, entenc, passar per una autoritat estricta,
cal,
no?
No cal.
Jo el que crec, l'ideal seria fer equip, no? Aquest equip família, alumne, escola. Nosaltres eduquem, però l'educació, el gran gruix, ve de part de la família. Aleshores, que aquests dos factors, família i escola, s'entenguin, és el 100% de bona educació pel nen. No? I el nen ho viu, perquè si la mestra o la família no té bona relació amb l'escola, el primer que ho nota és aquest nen.
I en això hi estaríeu tots d'acord?
Sí.
La importància de l'equip, sí, Ramon?
Jo penso que és molt important. De fet, l'equip dintre del mateix centre és molt important. La relació amb la família, que formi part d'aquest equip, perquè en el fons la família, i ara cada cop més amb l'avaluació, encara hi serà. I també el traspàs entre la primària i la secundària, que dèiem abans. Vull dir que és important que hi hagi aquesta continuïtat, entenent que són etapes diferents. La infantil té unes característiques molt pròpies, la primària una altra, la secundària una altra, i el batxillerat per descomptat, no? Però aquesta continuïtat penso que és necessària. I amb el que comentàvem abans del pas aquest de primària a secundària, caiem amb els nostres creences d'aquesta manera d'ensenyar nova. Sembla que, tal com estàvem parlant, que no ens la creiem, no? És a dir, quan estem aprenent amb aquesta manera diferent d'aprendre, aprenem més i millor. Per tant, que vingui una selectivitat, doncs que vingui. I que no és pas que no els sapiguem preparar per aquesta selectivitat. I arribarà. Per què? I arribarà millor, segurament. Potser passarà més angoixa perquè no estan tan preparats, no han fet tants exàmens. Això és una cosa que s'aprèn. És com vas a fer el carnet de conduir, doncs aprens una manera de fer l'examen que no l'havies fet mai, doncs l'aprens i ja està.
Maria Rosa, volies apuntar
una cosa?
Només
volia dir una cosa de l'equip, perquè feia referència a l'Eva, que deia equip, família, escola. Jo no sé si s'ha de dir equip o entesa, és a dir, jo no cal que formi un equip amb aquella família, només cal que entenguin i que entenguin el rol de cadascú, és que entengui quin és el paper del mestre a l'escola o del professor a l'institut i quin és el paper de la família. I jo quan parlava abans de l'acompanyament i tot això, a veure, és acompanyament de l'alumne i de la família. La família ha de saber quin és el seu paper, com deia el Sam, però...
I com definiríeu aquest paper? És a dir, quin ha de ser aquest paper?
Primer, respecte absolut per l'escola i per l'institut. La família ha de tenir un respecte absolut per l'equip docent en el qual deixa els seus fills. És a dir, si la família confia en aquella escola, hi ha de confiar. No pot ser sí, però això no m'agrada. O sigui...
I entenc no. Que passa això, no? Aneu fent tots així.
És que saps què passa? Penso que tots hem de saber quin és el nostre lloc i a vegades tenim tanta informació i tantes coses que els pares, o potser fins i tot ho hem fet nosaltres com a pares, doncs pensem que podem dir a l'escola certes coses i la col·laboració està perfecta. Però clar, hi ha un límit, o sigui, tenim tots els ventalls, fins famílies que costa que vinguin, moltíssim, que costa que vinguin a fer una entrevista, costa molt, fins a altres famílies que no costa gens. clar, la feina l'has de fer més amb les famílies que no venen, perquè tu t'interessa que aquell alumne sàpiga que la seva família estarà d'acord amb el centre educatiu. O sigui, jo penso que la confiança és bàsica i que quan tu confies en una persona li permets fer allò que creu que s'ha de fer. Vull dir, no està bé dir, mira, jo confio en aquesta escola, però saps què? Vindré a dir-te com heu d'enfocar la lectura, o com heu d'enfocar... Bueno, si confies en nosaltres, parlem-ne, t'expliquem com ho fem, però confia. I una altra cosa, penso que els papers, o sigui, jo, quan deia això de l'equip, els rols, vull dir, els pares, per mi, haurien de defensar sempre el mestre o el professor davant de l'alumne, i si tenen algun dubte, parlar-ho, en particular, amb el centre, amb el mestre o amb el professor. I aquest respecte comença a casa. Però clar, el docent, el mestre, el profe, també el respecte, doncs, bueno, el va creant a la seva classe, als passadissos, el centre també té unes dinàmiques, és a dir, el passadís, avui estava parlant amb una companya i un alumne se me volia dir una cosa i jo havia de venir aquí, per això he arribat una mica tard, i se m'ha posat a 2 centímetres i li he dit, escolta'm, que hi ha un espai de personal, quan dues persones parlen, doncs això també és educar. Vull dir, eduquem pels passadissos i eduquem a les aules, i aquesta educació en valors és molt important, i aquest alumne m'ha fet una cara així, però després li he dit, escolta'm, que això amb profes, amb alumnes, amb persones, hi ha una distància personal, tot això ho fem dia a dia, des de que entres a l'institut fins que surts, estàs fent això.
Que entenem això, no? que dèieu, no? Que al final ensenyant a educar els nens, i no només hi ha l'escola, les famílies de ser-hi, però hi ha aquest joc de rols, escola, instituts, alumnes, pares, qui més falla són els pares, potser ara, qui més falla en tant, ojo, que no soni ara despectiu, que jo sé que no voleu ara que ens direu, no, que m'esteu tirant els pares a sobre.
No, és que més que qui no falla seria qui menys formació té són els pares, perquè com bé ha dit el Ramon, vas a un examen de conduir i preparen. Vas a ser pare, no sé si aquí en aquesta taula algú l'han preparat per ser pare, jo crec que no, tu et trobes i a més te trobes una realitat totalment diferent, perquè si compares el fill o la filla del veí és diferent, i el primer fill del segon és diferent.
I ho fem molt això de comparar, no? Comparar,
sí, però jo t'ho deia amb el sentit de que no trobaràs allò un manual de dir el fill has de fer, recordo el manual de perquè dormin els nens, que plorin, coses d'aquestes així, que tampoc no acaba funcionant molt bé, però vale. Ara, els docents que tenim, doncs, que portes, agafes algú que ha començat, jo en tinc una, que ha començat avui, nova, que s'estrena avui, bueno, doncs ja agafarà experiència, d'altre porta 10 anys, i quan li diuen tercer d'ESO, diu, no, sí, ja ho sé, comencen tranquils, acabaran alborotats, després ells mires amb elles, bueno, tota la relació, i els pares, qui els forma? I com que no formen, doncs clar, qualsevol cosa has de buscar algú, jo no em puc equivocar, he d'anar a buscar a l'escola, us heu equivocat amb alguna cosa, això passa.
Per tant, una mica al final també la reflexió de ser com a, que les famílies, no, hem de, que deia ara la Maria Rosa, no, confiar més, deixar, que és, entenc que és el que ens costa, no, com a pares, probablement per un excés de protecció, no, vers el fill, per un excés, no, de jo vull el millor, no, ara també hi ha aquesta espècie de ara li diuen pare i per paternitat, o no sé com li diuen, sí, no? Que intentem sobreprotegir els fills, òbviament tots els pares volen el millor pels seus fills, els vols la millor escola, els millors professors, quan veus que una petita cosa grinyola ja sonen totes les alarmes, i de vegades potser és paciència, no sé si també ens fa falta una mica com de paciència, no? I de calma, i de deixar que, perquè al final el procés de l'educació també en l'escola és un procés que requereix temps. I això no d'un dia per l'altre, no, o sigui, és un procés d'anys i de temps, i aquesta confiança també entenc que ha de deixar passar el temps. Pau, què hi dius?
Jo penso que l'objectiu ha de ser el mateix per tothom, tots tenim un objectiu comú, que és educar persones per viure una vida plena, per tenir unes capacitats, per poder-se'n sortir la vida, per viure de manera lliure. Si tots tenim clar que tenim aquest objectiu, és més fàcil que cadascú sàpiga quin rol ha de jugar, quin paper ha de jugar, però sempre tenim clar això, que l'objectiu és el mateix per tots, que tots cometrem errors, que l'escola cometrà errors, perquè com a mestres en cometem, malgrat estar formats segur que cometem errors, que parlant podem arribar a molts acords, i que les famílies, evidentment, també cometen errors, però també hem d'entendre que aquestes famílies el que volen és el millor pels seus fills. Llavors, si ens hem de, La Rosa parlava de que cadascú ha de saber on està el seu paper, jo estic d'acord que cadascú ha de saber quin és el seu paper, però també crec que les famílies i l'escola han de dialogar moltíssim.
Sí.
Ha d'haver-hi moments de diàleg i potser aquests espais de diàleg no s'estan acabant de trobar a les escoles.
És el que anava escoles... a dir ara, i on han de dialogar i com han de dialogar. Probablement és el més difícil, pel que deies, no? Es convoquen segurament reunions i l'assistència deu ser baixíssima,
no,
segur.
No, baixíssima.
No? No és baixa?
No.
En assemblees i
qüestions? Sí, jo penso que hauria de ser més alta.
Clar, hi ha diferents tipus de reunions, clar, si una reunió la convoques, fas el seguiment, fas la trucada telefònica i clar, el que passa que d'entrada doncs potser les primeres persones que contesten són la meitat o més, però després si tu insisteixes, i l'objectiu en aquest cas també és, penso que és aconseguir que en les reunions que es convoquen des del centre vingui el major nombre de famílies possibles.
Haurien de venir tots.
Clar, haurien de venir totes, o sigui, és una responsabilitat.
Una de perduda ja genera un mal, no
clar.
Sé, és igual, lo de l'escola s'hauria de comparar amb la sanitat, tu vas clar. A la sanitat, confies amb el metge i el que et diu fas, hi ha molta gent que s'automedica, hi ha un tant per cent.
Sí, també n'hi ha que van i els arriben amb el diagnòstic,
el
no?
El que no els agrada, doncs l'ensenyament és el mateix, i és igual com molta gent diu, jo treballo, dius, sí, però tens un dret. Tens un dret i una obligació, tens que cuidar un fill i per tant, si un matí has de dir a altres països fan la festa de les escoles, aquí normalment ens les plantegem a la tarda perquè hi vingui la gent. Altres països ho fan al matí i paren i van, deixo, avui demano permís i vaig a la festa del meu fill perquè és algo que ens afecta a tots. Al final, si el teu fill o filla està ben educat,
clar, aquí...
arriba a un nivell, tots hi sortim guanyant.
Clar, aquí entenc que potser et digues, Pau.
Sí, però jo crec que com a escoles, i més les escoles que ja estem canviant la manera d'ensenyar, hem de trobar els mecanismes, no els tinc perquè quan s'intenta fer una reunió extraordinària on poder ajudar a formar en els pares, no acaba de venir moltíssima gent, llavors, però hem de trobar la manera, no sé quina és, per poder formar les famílies també, tant en el nou model com en els nous temps en els que estem vivint. Si estem d'acord en que han canviat els temps i que vivim d'una manera diferent, no pot ser que eduquem de la mateixa manera. Aquesta escola de pares, jo no sé si les altres escoles s'està fent.
Jo estic d'acord amb Pau, hem d'obrir més. Nosaltres obrim. Sempre ens trobem a vegades les mateixes cares i d'això ens queixem, però sí, ho hem d'augmentar això, perquè potser ja bé, només que vingui un tant per cent més doncs, i parla bé d'aquest tipus de trobades, igual tenim més pares que venen i bueno, és allò d'intentar fer escola, no? Fer comunitat, que
per
això
tant,
ens ajuda.
La comunicació és el gran tret a treballar, no? I probablement on més mancances hi ha i la part més difícil, no? Aquesta comunicació bidireccional o tridireccional, no? Perquè també aquí entenc que també entren els alumnes i esteu d'acord en què deia el Pau, trobar altres fórmules, potser encara fem servir la fórmula de, no, de la convocatòria, la reunió al saló a tal hora i veiem que això no funciona i potser hem de pensar en altres maneres de dialogar, no?
Jo penso que ja no només el tema de la comunicació, sinó el tema de la participació de les famílies a dins de les escoles, vale? És a dir, sí que és veritat que hem de trencar amb la típica reunió que sempre fem a inici de curs, que dels que estem aquí la patim, i poso cometes, la patim com a docent, però també la rebem com a família, vale? Perquè has d'anar a les escoles on estan els teus fills per fer les reunions d'inici de curs. I potser a vegades aquesta manera de fer, que és el que deia el Pau, l'hem de trencar, vale? Perquè sigui una reunió més dinàmica, més propera. Això bon quant a la comunicació, però també sí que és veritat que amb aquesta nova metodologia, amb aquesta nova manera de fer, també hem de començar a obrir les escoles, perquè les escoles i els instituts, perquè les famílies entrin. Nosaltres l'any passat, ja ho vam comentar un dia que vam venir aquí, vam començar a posar en pràctica el tema de les formacions a les famílies, amb els grups interactius, perquè aquest any comencem a ser comunitat d'aprenentatge,
sí.
I el resultat ha estat magnífic. Per què? Perquè en el moment que les famílies entren a dins de les aules, col·laboren, fan de voluntaris, no fan de mestres, perquè el rol de mestre el tenim nosaltres, i veuen quin és el dia a dia de les escoles, aquest xic canvia, eh? I et fan comentaris de, ostres...
Jo estic molt d'acord, eh? Que facin activitats, o sigui, que vagin a l'escola no només per la reunió pedagògica de principi de curs, vull dir que, no sé, si has de mostrar que estàs fent ambients, doncs obres a les famílies també, que vegin què és el que s'està fent. Jo penso que això ajuda que hi hagi, doncs, menys desconfiança, que sempre hi ha el pare que desconfia, eh? Però jo penso que quan més obrim i més participen, va millor per nosaltres també.
Clar, aquí entenc que aleshores d'alguna manera demanem també a les famílies que en la seva agenda diària, no, o mensual o anual, la prioritat del diàleg amb l'escola pugi de grau, no? Perquè probablement, clar, aquí davant això que deia ara, moltes famílies et deien, sí, ja, jo a mi la feina i sí, tinc la feina, ja, i tinc sí, no sé què, que, on encabeixo aquesta trobada amb l'escola? Per tant, clar, hem de... Entenc que d'alguna manera el que demaneu és això, no? Que les famílies que han de pujar el grau de prioritat de la comunicació, del diàleg, que creixen.
Jo puc entendre, i suposo que no sé si estem tots d'acord aquí, però és important la feina. O sigui, una família ha de treballar perquè...
És que si no, no mengem.
Però sí que, exacte, però sí que és veritat que amb aquesta balança, a vegades, i jo m'hi poso, la primera, a vegades la feina passa per sobre dels teus fills. I hauria de ser el contrari. Els fills han d'estar per sobre de la feina. I hem de buscar mètodes, coses, flexibilitzar, no sé com dir-te, però que les famílies, des de les feines, des de l'escola, des d'on sigui, facilitar-los perquè puguin fer aquesta participació, perquè puguin fer aquesta comunicació, perquè a vegades ens oblidem que tenim fills, i posem per endavant la feina, i el més important de la meva vida no és l'escola, són les meves filles.
Sí,
que
caldria,
tenim fills aquí,
caldria
això
tenim veure clar. També si de vegades la feina passa per davant per un tema de voluntat o una mica d'inèrcia social, no?
És a dir,
que al final, clar, el que esteu demanant d'alguna manera requereix un canvi com que va més enllà de l'escola, no? I no sé si el món està preparat a això, i no sé si el món en general tenim més prou en compte els docents i a l'escola. És a dir, que al final som una part fonamental de la vida, no? De la societat. Ara esteu deixant sobre la taula la importància de que les famílies s'impliquin més i apugin el grau de prioritat i de que participin més i que es comuniquin més, però realment això es fa molt, molt difícil en el dia a dia, i la prova és la que teniu vosaltres, no?
Sí, és veritat això. La societat ha de canviar, i nosaltres també. És a dir, com a centres hem de buscar altres maneres de relacionar-nos, i segurament aquesta reunió d'inici de curs és necessària, perquè és la manera de donar la benvinguda i d'explicar què passarà o què preveiem que passarà al llarg de l'any, però sí que és veritat que segurament hem de buscar altres moments, que no cal que siguin tan col·lectius de tot el grup classe. Pot ser que sigui en un moment donat en què el teu fill fa una exposició, ha fet un producte final d'un itinerari, d'un treball, i el pot presentar davant d'uns quants pares. No cal que hi siguin tots, i això els nens també han d'entendre, que a vegades es pot ser-hi i a vegades no. I nosaltres hem d'entendre que hi ha coses més importants i menys, és a dir, no podem demanar qualsevol moment que vinguin a l'escola.
No, perquè això també generem molts pares frustrats, no? I entenc que tampoc no és la voluntat, no? Molts pares frustrats és que jo no puc venir mai, la meva feina m'ho impedeix.
Sí, però la teva feina al final també has de pensar el teu futur. Una part molt important és la felicitat dels teus fills. Com més feliços, més ben formats, més tant, quan sí, però... te jubilaràs, estaràs feliç de la feina feta. Si no, després pensaràs en aquells moments, perquè jo vull sortir un article a un diari i posava allà un empresari dona de dir, he perdut un fill, i què he perdut? No només el fill que he perdut, sinó el temps que no he estat amb ell.
Exacte.
I per tant, no m'he preocupat. I ens preocupem, sí. La feina em dona garantia, una jubilació, un sou. I el teu fill o filla ben ensenyat te garanteix això i més. Pensa, una família amb tothom fa el seu rol i es preocupa per tots, és molt fàcil, si no moltes vegades ens evadim amb la feina, no, has de pensar, i fora d'aquí, ja et dic, fora d'aquest país, en molts de països ho fan, on parlen molt de l'ensenyament, no només és una instal·lació i un professorat, és tota una societat que ens interessa tenir gent ben formada. Ara, contra més formats, més difícils de governar.
Però també són societats on hi ha empreses, no? On dius, avui vinc més tard o avui plego abans perquè tinc una reunió amb l'escola i l'empresa no et diu res. Caldria veure si això passa aquí. Ho dic, és a dir, que al final el canvi realment és molt difícil.
Per mi la frase és, contra més ben formats, més difícils de governar.
Vale? Exacte.
Jo, quan els alumnes més grans són, més difícils són de fer allò que tu vols. Com més petits és més fàcil, perquè a primària tots van agafadets de la mà, i a secundària, si em diu intento, no ho aconseguiré mai. I és fàcil agafar-se de la mà o de la corda, perquè doncs, contra més vas pensant, com més pensament tens, més difícil de fer-te fer el que jo vull. Així, clar, per bo que sigui per tu. Perquè d'entrada sempre serà el per què, quan ets petit el fas i quan ets gran el tens claríssim. Per què? Perquè em dius tu, no ho faig. I ja està.
La satisfacció més gran que teniu ara com a directors de centres d'escola, quina és? Quan acaba el curs, quina és? Veure que els nens han après molt, veure potser el que dèieu, no? Veure que els nens surten contents, o veure que tornen contents. És a dir...
Per mi, veure que els nens tenen ganes de tornar, tenen ganes d'aprendre més. Crec que és la clau de l'educació, que un alumne surti d'escola amb ganes de tornar el dia següent o acabi o comenci l'estiu amb ganes de tornar. Sé que és difícil.
Home, la competència són les vacances.
Sé que és difícil, però per mi crec que és el gran objectiu nostre. Si entenem que haurem d'aprendre al llarg de tota la vida, si avui en dia no acabem d'aprendre amb 18 anys, sinó que continuem aprenent tota la vida, és molt important que les edats més petites tinguin ganes d'aprendre. No parlo dels instituts, que la cosa es complica, però sí que els nens d'infantil, els nens de primària, sobretot, han de venir amb ganes d'aprendre.
I si van amb ganes d'aprendre, aprenen?
Sí.
Sí, Arantxa?
Sí. Sí, sí, perquè estan molt motivats i bueno, ja et dic, venen contents. I llavors doncs, els resultats es veuen.
Per tant, ganes, il·lusió, comunicació, que aquest ha estat com el punt clau, no? Aquí és on hem d'incidir clarament amb les famílies. Vull parlar també d'infraestructures, perquè, clar, a més aquest... ara ja tots rasquen, perquè clar, aquí ja... Probablement teniu tots peticions, i algunes que les coneixem, altres no. Aquí és el moment, si voleu, per dir-les. Nosaltres us deixem els micròfons. Jo parlaré de les que conec. En aquest cas, l'Actes de Sitges és la que l'any que ve estrena edifici. Entenc que desitjant que arribi el dia d'estrenar edifici.
Hem començat a fer un compte enrere ja. Des de que al maig, a l'abril-maig, van entrar les màquines, ja és un compte enrere per nosaltres. Ja sabeu que nosaltres fa 15 anys que estem amb els mòduls.
Que es diu aviat.
No som l'escola amb mòduls més antiga, perquè el dia que va venir el conseller ens va dir que hi ha una altra que porta 17 o 19 anys, ja, però vaja,
és igual la segona,
a mi m'és exactament
tercera.
Igual sí. Han sortit 6 promocions de nens de 6è que han estat amb mòduls prefabricats i nosaltres estem amb moltes ganes.
I d'aquí la meva pregunta, fins a quin punt la infraestructura és determinant o important? També tenen en compte en aquest canvi metodològic que d'alguna manera requereix espais més amplis, no? Perquè treballeu en grups més grans, d'una manera interdisciplinar, per tant, amb canvi d'aules, per tant, són espais molt més oberts. Clar, el canvi també implica un canvi físic. Fins a quin punt la infraestructura determina o pot determinar el projecte?
Determina molt. Nosaltres som l'escola més antiga de Sitges i, de fet, el que demanem és ja una remodelació, perquè cada 2x3 tenim alguna incidència. I, bueno, de moment, a més, és clar, nosaltres compartim edifici amb l'Escola Municipal de Música. I, vulguis o no, si l'edifici té unes limitacions i a sobre compartim espais, doncs no, a vegades no tenim ni espai per guardar res. Estem apretats. Tot i així, evidentment, per seguir el nostre projecte endavant, evidentment hem pogut fer algunes obres que ens han ajudat moltíssim.
És evident que la feina la tireu endavant,
sí.
No? I que el projecte és endavant, però és important, Pau, la infraestructura, l'edifici, el com estan organitzades les aules, és important tot això?
La infraestructura crec que és molt important, però més que parlar d'infraestructures, jo crec que és important parlar de recursos. La infraestructura seria un recurs, poder tenir un tipus d'aula, poder tenir un tipus de material, però va molt més enllà. El Departament d'Ensenyament va introduint nous decrets, que són molt macos, el decret d'inclusió, un nou currículum competencial, ens demana que utilitzem la tecnologia, però això no es veu reflectit amb els recursos que rebem. No tenim formació o no rebem formació, ens hem d'espavilar nosaltres per rebre la formació, malgrat que l'Ajuntament sí que amb les escoles de primària hi col·labora. Tenim els mateixos mestres, no tenim, jo no sé, altres escoles, però a nosaltres no ens arriba ni un sol ordinador per part del departament, tot ho hem d'assumir nosaltres amb el poc pressupost que tenim. Llavors, la infraestructura és important? Sí, importantíssim. La metodologia és molt important, la infraestructura és molt important, però aquesta manca de recursos per part del departament, que fa uns decrets molt macos, que fa uns decrets que tots signaríem, però clar, no hi posa recursos econòmics ni personals al darrere.
Per tant, han d'anar acompanyats d'alguna cosa més?
Ens trobem en aquest sentit, sí que ens trobem sols.
Sí, Eva, d'acord?
Sí, jo estic totalment d'acord, ens falten recursos. Nosaltres, la nostra escola és bastant nova, però tot i així, quan comences a fer desdoblaments, per exemple, et falten espais. I a vegades tenim els nens treballant cooperativament, fent murals, doncs el passadís a terra, no? O sigui, una de les demandes que tenim properes és, per exemple, totes les aules de dalt, obrir-les. I estem parlant d'una escola relativament nova, no? Clar. Però, clar, és anterior a tot això que comentava el Pau, per tant, és una necessitat.
És que el fet d'obrir les parets també, clar, permet que nosaltres l'escola puguem gestionar, perquè els mestres són els que tenim, i a l'obrir parets i juntar dues aules, diguéssim, un nivell de dues línies, doncs clar, pots posar, treballar per codocència i en vés de tenir dos mestres pots posar tres, clar. I pots treballar millor cooperativament, que és cap on anem.
Ramon, l'escola Pia també està en un procés, però a nivell d'infraestructura diguem que no és la més bullant, no?
N'hem parlat algunes altres vegades, sí. però jo estic molt d'acord amb el que deia el Pau, que és un tema de recursos. És a dir, l'espai és determinant? No. L'espai ajuda? Sí, sense cap mena de dubte. Jo faria més importància a l'equip, no? És a dir, les persones que hi ha i aquests recursos, no tant materials, que també són necessaris, però els recursos humans per poder atendre la canalla. Aquí sí que és una demanda de dir, ostres, tenim moltes necessitats, cada cop, crec que això també és general a les escoles, cada cop tenim més necessitats educatives i els recursos són els que són, i aquí tenim el problema.
I ara la pregunta més concreta ja a l'Escola Pia, és a dir, es pot fer aquest tipus de metodologia educativa, es pot fer en qualsevol espai? L'Agnès de Sitges l'ha estat fent en barracons, l'Escola Pia l'està fent en un edifici més aviat vertical, quan sembla que ara la tendència és més aviat a edificis verticals. Es pot fer en qualsevol espai? O ho feu en qualsevol espai perquè és el que hi ha?
Jo penso que es pot fer en qualsevol espai.
Sí,
en qualsevol
espai.
És a dir, l'important no és l'espai, que, repeteixo, ajuda i és absolutament necessari. Però el que és important és la metodologia, les ganes que hi hagi en l'equip, la participació de l'alumnat, la participació de les famílies que dèiem abans. Penso que aquesta és la clau. I, per tant, poder-ho fer s'ha educat a sota un arbre. Sí? Dir que cap problema.
El problema també és que és, encara que sigui sota un arbre, si en tens 35 en una classe, costa moltíssim.
Correcte.
Això, supermans no som. I, a més, 35 amb un nen de necessitat que necessita una cosa, l'altre necessita una altra, l'altre... Al final és algo molt difícil. Jo el que penso més que infraestructures, ens falta a tots, professorat, arribar a una classe i fins a 35 els que càpiguen. És que és impossible. I això no es valora. Bueno, també políticament hem de pensar, el Departament d'Ensenyament gairebé és l'últim que es queda algú.
I jo,
perquè té menys recursos.
Perdona, però jo penso també que hi ha una cosa que a vegades ho hem parlat quan ens hem reunit, que és que estem normalitzant una cosa que no és normal. I són els augments de ràtio.
Sí.
O sigui, tenim aules actualment aquí al poble que estan a 27, 28 a primària. Això no és normal. Perdoneu-me que us digui, això no és normal.
I per què no hi ha més professors? Perquè el departament no posa més recursos? És un tema de
recursos.
Sí, si tu en una classe tens 27 alumnes i tens dos amb necessitats educatives especials que necessiten una persona que estiguin amb ells, és el que diu el Samuel, o sigui, ni són superwomans ni són supermans, o sigui, i amb el que tens, fas, i és una vergonya, perdoneu-me que us ho digui, però és una vergonya que l'educació a Catalunya estigui així, és una vergonya.
En aquest reclam, no, de més professorat, que va lligat al més recursos, se'ns ha acabat el temps. Veus? Ara s'ha fet curt. A mi se m'ha fet curt. Senyors, senyores, moltes gràcies per aquesta tertúlia educativa ensenyament. Ens agradaria moltíssim, i ho deixo caure aquí en directe, perquè així igual si té una mica més de pressió, ens agradaria moltíssim que es pogués repetir. No cal la setmana vinent, no, però de tant en tant, ni que fos una vegada a l'any. Gràcies a tots per la visita. I bon curs escolar.
Gràcies. Nosaltres,
gràcies.
Nosaltres de seguida seguim per parlar amb les noies de la Contracultural. De seguida sabreu què és. Fins ara.